Que la cobla quedi bé musicalment, un vot de confiança als músics i vetos a les composicions i compositors que no escriuen bé són algunes de les claus per fer un bon repertori, ja sigui de ballada, de plec o de concert. Aquesta setmana parlem amb experts per conèixer tots els detalls per dissenyar un bon repertori, en exclusiva al Coplejant. Ens acompanyen en aquest especial Oriol Oller, repertorista de la cobla La Principal de Llobregat, i Francesc Assú, director de La Principal de la Bisbal. Coplejant. Coplejant, amb Caral Pedemonte. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu, sardanes i música per a cobla. Aquesta setmana et portem un especial per aprendre a dissenyar un bon repertori. Totes les claus ens les donen Oriol Oller, repertorista de la cobla La Principal de Llobregat, i Francesc Assú, director de La Principal de la Bisbal, en exclusiva al Coplejant. Aquest és el programa 330 i tenim més titulars. L'Auditori de Barcelona ha programat per aquest primer cap de setmana de maig un festival de cobla amb les dues propostes molt diferents entre elles, la Transmega Cobla d'Alzà i un concert amb les cobles Marinada, Sant Jordi i la Cobla de l'Esmuc amb l'estrena de la primera obra per a cobla de Joan Magraner. Músics per la cobla ja ha publicat el volum 5 de l'antologia Josep Serra amb la Cobla de Cambra, el darrer disc de l'entitat que va produir Jesús Ventura i que està dirigit per Concepció Ramió. Mariela Finet ha estrenat Matís de Violetes, una sardana que és una clara alegoria a la manera com dansen les violetes del bosc, on hi balla la seva filla. Ella mateixa ens ho ha explicat. I la sardana del hit Coti per Coti ja és una realitat. L'ha arranjat el compositor Xavier Ventosa a partir de la melodia de Coti per Coti i ja corre entre les cobles. De fet, els detallets volien crear la sardana de la cançó. I Adi Folk ha presentat la Plec Internacional 2023, que portarà fins a Àustria els propers 16, 17 i 18 de juny 500 actuants dels 25 grups dels diferents àmbits de la cultura popular, i pel que fa a les cobles hi participa la Cobla i Banda de Música Santa Maria de Blanes i han creat una cobla ad hoc per la plec. I pel que fa a les colles hi participen la colla sardanista Fons de Valldans, de Pons, a l'Alt Urgell, la colla sardanista Aire Gironins del Jaiec de Girona i la colla sardanista Toc de Dansa de Tarragona. Comencem un programa d'una hora de sardanes i música per a cobla. Comencem el Coplejant. El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa pel món dels repertoris. I així us ho expliquem.
Coplejant. Recomanacions sardanístiques.
Ara que ha començat de ple la primera part de la temporada de plecs del 2023, ens centrem avui en com fer un bon repertori. Quines en són les claus principals? Hem parlat avui amb els experts que asseguren que cal fugir de les sardanes de compromís i centrar-se sobretot en la musicalitat de les peces. Oriol Oller, repertorista de la cobla La Principal de Llobregat, explica en exclusiva al Coplejant que cal tenir en compte el context quan fas el repertori.
El que hem de tenir present sempre és que si fem el repertori d'una ballada és perquè la gent ve a ballar. Per tant, això és un punt important. Jo el que em plantejo en una ballada, des del punt de vista també de la persona que ve a ballar, és que la ballada vagi de menys a més. O sigui, de menys ballador, per dir-ho d'alguna manera, des del seu punt de vista, fins a més ballador, acabant amb la més balladora de totes, per dir-ho d'alguna manera. Si parlem d'una ballada de nou sardanes, que actualment són les més habituals, doncs seguiríem aquest procés, per dir-ho d'alguna manera, amb una petita excepció, que és que jo la sardana número 6, que és la d'abans de la mitja part, me la plantejo com també una sardana molt balladora, precisament per això, per acabar una mica a dalt de tot la primera part. Igual que l'última, que que també per mi ha de ser una de les més balladores en aquest sentit.
I dit això, arriba el dilema més gran, que és quines sardanes posem en aquesta ballada. Uller creu que cal aplicar la perspectiva de gènere també en els repertoris.
A mi m'agrada repartir una mica entre sardanes modernes i sardanes més antigues. Autors vius, autors que ja no són vius, per alternar una mica i per anar jugant una mica amb les sonoritats. De tenir present, però, que, i això és un fet cultural i és un fet antropològic i molt estudiat, que tenim tendència, el ser humà, a que ens entri millor alguna cosa que ja coneixem que no pas una cosa desconeguda. Sempre costa més aquesta cosa desconeguda, no? Això no obsta que puguem anar incorporant altres sonoritats dins les ballades, eh? Habitualment, en les programacions que solo fer jo, intento posar-hi alguna sardana d'alguna compositora. No sé si parlar d'igualtat o no, perquè posar una sardana de nou, en absolut estaríem parlant d'igualtat, però bé, sempre és més que no posar-ne cap i que no tenir en compte. Per tant, jo crec que en el camí està el procés aquest de treballar per la igualtat.
I quina seria l'estructura d'una ballada? Uller defineix les sardanes balladores com aquelles que tenen molt marcat el ritme del Tots són pops.
Les tres primeres sardanes serien aquestes de començar, d'ens situem, podríem dir-ne així, és les que agraden més als músics, i ja ens entenem una miqueta tots. Les tres següents ja entraríem dins el cor de la ballada, amb sardanes balladores que agradin, amb això que dèiem de que la sisena fos molt balladora. Aquí segurament, o a vegades, i solo posar alguna sardana que tingui una mica de lluïment de cobla. I després, l'última part, les tres últimes de la ballada, la d'inici de la segona part també és una sardana especial, perquè vens de la segona part i per mi també me la plantejo com una sardana, o sigui, ha de ser el tot en un, aquesta sardana. Per mi aquesta sardana és important, aquesta setena, perquè també vens d'estar fent la mitja part, no estàs tocant, no estàs ballant, et reincorpores, però estàs ja al final de la ballada. Per tant, també, des del meu punt de vista, també ha d'acabar sent una sardana balladora, i les dues últimes, evidentment, molt balladores.
Uller també apunta que prefereix que la mitja part de les ballades de nou sardanes siguin a la número 6, però què passa amb les ballades de 6 sardanes? Certament van ja a la baixa, però a la província de Girona encara hi ha poblacions on es manté aquesta dinàmica. Uller comenta que no hi ha tant de marge de maniobra en el repertori.
A mi, francament, se'm fa més difícil actualment fer una programació per una ballada de 6 sardanes, perquè per mi s'acaba aviat la cosa. Tens 6 oportunitats i a la primera sardana sí que és per començar, però ja has de ballar, perquè ja la segona, la tercera, ja tot ve molt, molt, molt rodat.
En el cas dels aplecs, Uller recalca que és fonamental que la cobla pugui quedar bé. Això es pot aconseguir tenint en compte també quins compositors tens com a músics de la cobla per crear una marca i, sobretot, asseguren els experts, no programar mai segons el títol de la sardana, sinó sempre regint-nos per la musicalitat de la peça.
En el cas d'un aplec, doncs sí que tens diverses opcions, i aquí sí que el que em plantejo és això, sobretot a banda de que la gent pugui ballar i disfrutar, que és el que a mi una mica em mou, que la gent, que acabis la ballada i la gent estigui contenta, t'aplaudeixin, tinguis el caliu del públic, que això és, com a músic, és una cosa que és fantàstic, que acabis la feina i que t'ho agraeixin. Això no passa sovint i hem d'estar molt agraïts els músics. A part de buscar això, doncs també busquem una mica que la cobla quedi bé, que toqui unes sardanes, doncs, que de cares, això, de cares al ballador, però també de cares a l'altre músic, al col·lega, doncs també quedi bé.
I què passa en el cas dels concerts?
Tenim tendència, el ser humà, a reconèixer això i a trobar-nos còmodes en les coses que ja coneixem. És per això que solem tenir peticions d'aquella sardana de tota la vida o aquella melodia tan i tan coneguda. A dins de tot això intentes col·locar sardanes que puguin lluir-se els instrumentistes també.
De la seva banda, Francesc Assú, director de la principal de la Bisbal, considera que el repertori d'un concert és un trajo fet a mida.
Nosaltres el que fem és tenir un repertori base que cada any anem renovant de concert, en el qual hi posem una mica els ingredients més generalistes que nosaltres opinem o que la gent ens demana. A partir d'aquí, de tota manera, cada concert és un món, cada entitat és una història, i per tant ha arribat un moment en què tot es fa molt a mida, a partir dels pactes que es puguin fer amb l'organització. Hi ha organitzacions que tenen potser més compromisos. Ha arribat un moment que crec que és verdaderament un tracte gairebé individualitzat de cada concert amb cada entitat.
Cassú i Uller discrepen en quina és la manera ideal per tractar amb les entitats quan fas un repertori. Uller creu que aquestes haurien de fer prevaldre el criteri de la cobla, en canvi que s'ho assegura que els anys li han fet veure que a vegades és millor pactar més el repertori amb els organitzadors encara que no hi estiguis d'acord. Els escoltem a tots dos.
Nosaltres tenim més experiència i sabem més bé com funcionen les coses en termes generals, però tot i així hi ha sempre un respecte molt gran a la idiosincràsia de cadascú. Arriba un moment que l'experiència et demostra que no hi ha més remei que dialogar, de vegades fer una miqueta de pedagogia, però, en fi, en algunes ocasions has de claudicar.
Haig de fer una crítica general al sector, dir que m'agradaria reflectir-la amb números. Actualment, jo porto el repertori de la Principal del Llobregat, he estat revisant les actuacions que es refereixen a l'any 2022, o sigui, el calendari del 2022, l'any passat, i la cobla van fer al voltant d'unes 167 actuacions, i he fet un repàs de a quines actuacions la meva feina era totalment lliure. És a dir, no tenia cap petició, cap, deixem-ho dir, imposició, perquè a vegades són peticions, però a vegades són imposicions. I bé, els números canten bastant. De les 167 actuacions he pogut fer 51 programes lliurement. I cal dir que d'aquestes 51 n'hi ha 21 que són els repertoris ballades de la Catedral de Barcelona. Allà podem programar sardanes lliurement. Doncs si traiem aquestes 21, ens queden 30 actuacions en les quals he pogut fer el programa lliurement. Jo crec que com a mínim ho hem de posar sobre la taula, això. Ens trobem en diverses situacions, ens trobem en peticions alguna vegada, podeu tocar aquesta sardana, podeu tocar això, intentem, com no nosaltres, totes les cobles, intentem atendre al màxim aquestes peticions. Algunes vegades sí que insisteixo que són imposicions, perquè toquem, hem de tocar coses que, home, que ens costen una miqueta defensar-los des del punt de vista musical, perquè no en tenen de qualitat musical, i ni qualitat per ser ballades, tampoc, eh? No és només això. Llavors, hi ha ballades directament o actuacions directament a les quals la cobla no hi té res a dir. A tu t'arriba una llista de sardanes i les has d'interpretar i, en el millor dels casos, et deixen triar l'ordre d'aquelles sardanes. Bé, jo crec que això ho podríem revisar i, bàsicament, que els programadors, que els pobles, que les viles, que les agrupacions facin un vot de confiança a les cobles. Ningú millor que les cobles sap quines són les seves millors sardanes i què és el que millor pot oferir. I jo crec que totes les cobles volen treballar i volen agradar i volen tenir actuacions. I tothom sap quines són les claus per tenir bones actuacions. Per tant, a vegades et trobes en situacions que et dius, home, de veritat hem de venir a tocar això, però no veus que anirem més bé de l'altra manera? Bé, jo crec que ha d'estar sobre la taula això, aquest debat, perquè no, jo no ho trobo lògic. I pel que tinc entès i per les meves vivències, això en temps passats no passava tant com ara. Ara passa molt, molt i bastant excessivament des del meu punt de vista.
En aquest sentit, Uller té clar com ha de ser un programador i, a més, apunta també un argument ecològic i un d'econòmic.
El millor programador d'agrupació, d'entitat, per mi és el que deixa actuar amb llibertat. I, un cop acabada la feina, fer la valoració final. Això ha funcionat, això no ha funcionat, això ho podem mantenir de cara a l'any que ve, això no ho podem mantenir. La cobla és la que sap millor què pot fer i què no pot fer. I també dir-te que, des del punt de vista ecològic, és la millor opció, també. No sé si el comú de la gent té present el que a la cobla li suposa assajar tota una ballada de nou sardanes. O sigui, a les cobles ens trobem en aquestes situacions de vas a un lloc, has de fer nou sardanes que t'han demanat i que no els aportes en repertori. Alguna potser sí que la coneixes, però en molts casos pot ser que els hagis d'assajar totes. Això a la cobla li costa uns diners. Si haguéssim de fer un assaig per cada actuació, no sobreviuríem. Una cobla pot destinar entre el local d'assaig, el director i els quilometratges dels músics sense cobrar la feina, evidentment, perquè no la pots cobrar. És un assaig. Pot suposar entre 300 i 400 euros.
De fet, la presidenta de l'agrupació sardanista manlleuenca i responsable dels repertoris de l'entitat explica que a la seva entitat els repertoris els fan les cobles.
Jo confio en les cobles. Les cobles que venen aquí a Manlleu fa molts anys que ens coneixem, tenen molt clar el públic que ve a Manlleu i llavors a partir d'aquí ells ja saben que tenen carta blanca, diguem-ho així. Sí que és veritat que alguna vegada els hi demano alguna cosa en concret. Bé, no, ells sempre em diuen, hi ha alguna petició, però d'entrada els repertoris me'ls fan ells. Jo ja confio menys perquè són ells els que hi entenen.
L'única condició, segons Imma Pujol, presidenta de l'agrupació sardanista manlleuenca, és que no es repeteixin sardanes que ja s'han interpretat en els darrers anys a Manlleu.
Sí que és veritat que ells em passen el programa i llavors jo tinc una base de dades amb totes les sardanes que s'han interpretat aquí a Manlleu des que sóc a l'agrupació i llavors doncs, intentem que sardanes que s'hagin tocat l'any abans o dos anys abans o així no es tornin a interpretar perquè hi ha prou sardanes com per anar-les repetint. El que també miro sobretot és el dia de la plec, que tenim dues coples, que no es repeteixin autors, que hi hagin compositors diferents perquè penso que n'hi ha prous de compositors i no m'agrada que es repeteixin a la mateixa ballada.
El repertorista de la Llobregat, Oriol Uller, està absolutament d'acord en intentar no repetir sardanes per anar trobant nous repertoris i innovar.
El fet de no repetir sardanes a mi em sembla bé perquè fa que renovin una mica el repertori. Tenim un problema amb això també, perquè vas a una plec, vas a l'altra i vas a l'altra i acabes sentint les mateixes sardanes. Jo crec que és un petit problema. Clar, a la gent els agraden aquella sardana li agrada molt i la programa molt i es programa molt. Però bueno, això el fet de no repetir durant un període de temps doncs fa que surtin a la llum altres sardanes o que alguna es recuperi i diguis ostres, doncs mira, aquesta feia temps que no es tocava i està bé. Això a mi em sembla una bona mesura.
Pel que fa als vetos en els repertoris, tant Cassú com Uller coincideixen que hi ha masses autors que no s'haurien de programar. Cassú defensa que hi ha excessives estrenes actualment de compromís que no permeten interpretar bona música als concerts. L'escoltem.
Per al meu modo de veure, pel meu gust, hi ha excessiva sardana de compromís i excessiu autor que es dedica a fer sardanes per assumir aquests compromisos, amb la qual acabes interpretant una sardana que l'únic que té és que en el títol hi consta alguna referència a l'entitat o al lloc o al que sigui. I aleshores ja no mirem massa la música, sinó que mirem simplement l'objectiu. I aquí és on intentem batallar per tal de que, si n'hi ha una que dius és que aquesta sardana ens l'han dedicat i l'han de tocar, val molt bé. Són sardanes que potser poden tenir una qualitat relativa, però després, clar, has d'intentar també aportar. A veure, jo sempre acabo dient a la gent que el que volem nosaltres és quedar bé, però arriba un moment que, clar, hem d'arribar a un pacte, no? Un pacte en què es digui, escolta, si de 10 sardanes que toques en un concert, 7 me les imposes perquè són compromisos que tens per el que sigui, doncs aleshores el concert aquest no s'aguantarà.
Oriol Uller, de la seva banda, també té vetos.
Les sardanes que no garanteixen una qualitat musical. Mira, i ho dic sincerament, en els últims mesos ho he hagut de dir diverses vegades, això. Dic una frase que no la gent a qui li dic li sona simpàtica i aquest també és un motiu pel qual la dic, però que és molt real. Mira, aquesta sardana, o aquest compositor, que podríem dir noms i cognoms, aquest compositor, si fos arquitecte, la casa estaria a terra. I això és una frase que arrenca un somriure, perquè, bueno, perquè fa aquest paral·lelisme, però és cruelment real, eh? O sigui, no hi ha cap filtre. Amb un compositor o una persona que es fa dir compositor, perquè és que no ho és, un compositor, pot arribar a un lloc, amb una agrupació, mira, us he fet això, i l'agrupació, ah, mira, farem tocar, bueno, ara farem tocar. I on és el criteri perquè allò es toqui? Se suposa, si a l'agrupació no hi ha un criteri musical, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que aquest criteri l'ha de tenir la cobla, i se l'ha d'escoltar la cobla. I ens trobem amb aquestes situacions, les cobles. Cada dia, cada setmana, segur que hi ha algun lloc amb una cobla que li passa això. Estic parlant de compositors molt prolífics, que els hi preguntes quina melodia fa la sardana que va compondre a l'any 80 i que es diu, no ho sé, la Joana de Cal Esclopé, jo què sé, i no te la saben dir. Tu agafes el Niu de Mort en Vilassal, l'any 83, si no ho recordo malament, o 80-81, però ahí està, i tu li haguessis demanat en Vilassal quina era aquesta melodia, te'l sabia cantar. És més, te'l sap cantar tothom.
En l'entrevista, Uller citava Marc Timón, qui diu que el sardanisme ha apostat més per la quantitat que per la qualitat. A més, tant el director com el repertorista valoren al 100% la qualitat dels músics que tenen a les seves formacions que els permeten fer més repertori i també el més complicat. Sigui com sigui, tant Cassú com Uller apunten que els estils de repertori no són estàtics, sinó que canvien amb el temps. I, de fet, tots dos apunten que al llarg de les darreres dècades els estils de repertori han anat canviant, per bé que hi ha certs compositors que romanen intactes, com Viladasau, Saló o Puigferrer, i això demostra també la qualitat de les seves obres. Oller també creu que hi ha un component geogràfic en els estils de repertori.
Però també hi ha com fets, no sé si dir-ne identitaris, eh? Jo quan la primera vegada que vaig fer programacions de sardanes era a l'entorn de l'any 99, 2000, 2001 aproximadament, a la Cobla Baix Empordà, d'aquí de les comarques de Girona. Jo crec que hi ha un tipus de repertori més procliu en aquestes comarques de Girona. A la zona d'Osona hi ha també un tipus de repertori que triomfa més que d'altres, i potser la part de Barcelona és una mica més obert en el sentit de compositors actuals, per dir-ho d'alguna manera. Jo quan faig programes miro quina zona geogràfica els faig. Sí, això ho tinc en compte.
Doncs bé, fins aquí les claus dels repertoris, de com fer un bon repertori. Ens han acompanyat Oriol Oller, repertorista de la Principal del Llobregat i també el director de la Principal de la Bisbal, Francesc Assú. Oriol Oller ens ha passat quin seria per ell el seu repertori idíl·lic, un repertori que podríem dir marca la Principal del Llobregat, un repertori de nou sardanes que comença per Conrad Saló amb l'Aplec de Tardor, una sardana contundent, i continuaria amb la marca Jordi Molina, que actualment forma part de la Cobla. Oller té en compte també els compositors que té a la Cobla, amb la sardana emblemàtica Xaloc, seguiria amb Josep Maria Tarrides, Quan els ulls parlen, una sardana que serviria per la tercera posició, i continuaria amb la potència de Marc Timón i la sardana, una de les seves darreres sardanes, Calonge i Sant Antoni. També la cinquena seria Un martiri a font, tornaria amb els clàssics amb 25 anys repuntejant, i seguiríem a la sisena sardana i última de la primera part amb A Banyoles el 50è, una sardana superballadora de René Picamal. La setena sardana, principi de la segona part, també balladora, Colometa, de Ricard Viladasau, garantia assegurada d'èxit. I seguiríem amb la vuitena, una sardana clarament balladora, de Jordi Paulí, La font de la sardana. La darrera sardana tornaríem a la contemporaneïtat d'Enric Ortí, però sense deixar de ser balladora, amb Som-hi que s'acaba. Aquest seria el repertori idíl·lic d'Oriol Oller.
Coplejant.cat. Coplejant. Reportatges.
Cap de setmana de Sant Jordi i t'oferim diversos punts de connexió aquí als reportatges d'arreu del país. Dissabte a la nit, la plaça dels Dies Feiners de Blanes va acollir la producció de Cobla Fusió Trencadís de la Flama de Farners i Neus Mar, on a través d'un concert teatralitzat es poden escoltar les cançons més tradicionals del nostre país arranjades pels components de la Cobla. Un exemple és aquesta, La Migrant, que va servir per tancar el concert i que trobareu a les nostres xarxes socials. I a la població del costat, l'Ajuntament de Lloret de Mar va organitzar una ballada de sardanes aquesta diada de Sant Jordi a la tarda a la plaça de l'Ajuntament amb la Cobla Bisbal Jove, una audició que forma part de la 97a temporada de sardanes a la població de la Selva, que encara opta per les 10 tirades. I el dia de Sant Jordi, la plaça Sant Jaume de Barcelona es va convertir en epicentre sardanista a la tarda amb la tradicional audició de sardanes a càrrec de la Cobla, que ostenta el títol de Cobla de la Generalitat de Catalunya, la Principal de la Bisbal. Una ballada multitudinària que ens va deixar imatges com les que trobareu a les nostres xarxes socials. Ja ho sabeu, @coplejant. I aquest dissabte, a la nit, la companyia elèctrica d'Arma va celebrar els seus 50 anys sobre els escenaris amb un concert multitudinari al Palau Sant Jordi de Barcelona, i on va convidar a tota la cultura popular del país, inclosa una cobla, la Llobregat. Podem escoltar com va sonar aquesta cobla amb la companyia elèctrica d'Arma amb el seu Ball Llunàtic espectacular.
Thank you.
Coplejant. Coplejant, les estrenes.
Matís de violetes, així es titula la darrera sardana de la compositora nord-catalana Mariela Finet, que va estrenar el passat 22 d'abril dedicada als 75 anys a la colla Violetes del Bosc, i és que la seva filla, Aurora Vicentini, balla en aquesta colla. Finet explica en declaracions al Coplejant en què s'ha inspirat per fer la sardana.
He buscat l'inspiració dins el nom de la colla, però també dins la seva manera de ballar, tan serena com dinàmica i brillant. Els curs d'atmosfera figurativa descriuen un ambient bucòlic on es pot imaginar fàcilment olorant el perfum d'unes violetes. Els llargs estan poblats d'introduccions i de ponts més violents i tormentats. I podem veure com una al·lusió als ambients de vegades tensos i preocupats de la competitivitat dels concursos de sardanes. O, simplement, hi podem imaginar els racons foscos dels boscos i les inquietuds que s'hi desperten.
Una sardana que, segons Finet, és una gran alegoria a la colla Violetes del Bosc i al seu ballar, i que es va estrenar als peus de la Catedral de Barcelona de la mà de la Principal de Llobregat. De fet, podem escoltar la gravació de l'estrena aquí a les estrenes. Això era Matís de violetes de Mariela Finet, i seguim. Seguim a les estrenes, perquè la sardana del hit Coti per Coti dels Detallet ja és una realitat. L'ha escrit el tiplaire i compositor de sardana Xavier Ventosa a partir de la melodia de la cançó que ha revolucionat Catalunya dels Detallets i ja circula entre les cobles. De fet, el grup, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, no descarten tornar a introduir la cobla en futurs temes i estudien publicar una versió sencera de la cançó Coti per Coti amb cobla, i que es pugui estrenar en una gran plaça amb sardanes reals. Tornarem a utilitzar la cobla sempre que la música ho requereixi, així ho diuen. Si ens torna a venir al cap, ho farem, però no l'utilitzarem en va, ha afegit Xavier Coca del grup dels Detallets. De fet, aquest grup van fer ballar una altra sardana multitudinària aquest dia de Sant Jordi al Camp Nou, al ritme de Coti per Coti, convidats pel Club Blaugrana.
Coplejant, agenda sardanista. On anem de plec?
Vinga, obrim aquesta agenda amb ballades que comencen dimecres 3 de maig a Figueres amb la principal del Llobregat. Per celebrar aquestes fires i festes de la Santa Creu. També a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, a Barcelona, divendres 5 de maig, Cluenda del País de l'Escola amb la Copla Sant Jordi. Al Prat de Llobregat, dissabte 6 de maig, a 11:45, ballada amb la Contemporània, i aquell dissabte també hi ha ballades a Santa Coloma de Gramenet amb la Reu Jove, també al Pla de la Catedral amb els Lluïsos a la tarda, a Berga amb la Copla Pirineu, a Sallent amb la Copla Súria, a Terrassa amb la Copla Ciutat de Terrassa, a Vic amb la Juvenívola de Sabadell, i també aquell dissabte 6 de maig hi ha el 27è aplec de la Sardana d'Almacelles amb la Copla Bellpuig i la principal del Llobregat. També a Lloret de Mar, concert de la vigília del 55è aplec de la Sardana dissabte 6 de maig amb la Copla Ciutat de Girona, Banyat Egiarte i Beatrice Jiménez Marconi. Anem a diumenge amb ballada al matí a Taradell amb la Copla Lluïsos, i a Lloret de Mar arriba el 55è aplec de la Sardana tot el dia amb les coples Ciutat de Girona, la principal de Llobregat, al matí la Flama de Farners i a la tarda la principal de la Bisbal, un aplec que se celebrarà a la plaça de la Vila. I a Terrassa, ballada al matí del diumenge 7 de maig amb la principal de Terrassa. A Montagut també hi ha ballada aquell diumenge amb la Canigó. I a Tarragona arriba el 49è aplec de la Sardana matí i tarda amb les coples Maricel, Cossetània i Ciutat de Cornellà. També al matí a Castellgalí hi ha ballada amb la Ciutat de Terrassa. I a Vilanova de Meià, al matí del diumenge 7 de maig, ballada amb la Juvenívola de Gramunt. A Vinaixa hi ha ballada diumenge 7 de maig amb la Reu Jove, i a la tarda d'aquell diumenge a Llanars hi ha una doble ballada, l'aplec de Llanars, amb la Foment del Montgrí i la Copla Canigó. També aquella tarda a Collsospina, ballada amb els Lluïsos, i a Amer, a la plaça de Vila, ballada amb la Bisbal Jove. També a Cerdanyola del Vallès hi ha ballada amb la Copla Sabadell per celebrar la Festa Major del Roser de maig. I aquesta setmana destaquem l'aplec de la Sardana de Santa Perpètua de Mogoda, que arriba aquest 7 de maig al Bosc de la Terra en la seva 85è edició amb les coples Marinada, Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Pere Alzina, membre de l'agrupació sardanista Santa Perpètua, ens explica què té d'especial aquest aplec.
Des de l'agrupació us convidem a venir a l'aplec i us animem a que no us el perdeu, perquè és un aplec que es fa en un indret molt bonic, com és el Bosc de la Torre del Rector, amb tres de les millors coples del país, com és la Sant Jordi, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell, amb un programa que l'hem fet pensant perquè sigui agradable tant per la gent que balla com per la que només escolta la música, també perquè sempre es crea un molt bon ambient i una pleca especial, perquè al final de la plec hi ha el magnífic moment de les Espurnes Perpètues tocades a tres cobles, que creiem que és un moment espectacular, que es fa un silenci brutal al bosc i que en definitiva és un moment que s'ha de viure.
Un moment que s'ha de viure, ens diu Alzina. Doncs així ho farem, tanquem l'agenda sardanista.
Coplejant. Notícies.
L'Auditori de Barcelona ha programat un festival de copla amb dos concerts aquest primer cap de setmana de maig per celebrar el patrimoni musical català amb una proposta de copla fusió. El Zà i la Transmega Copla, que van treure disc fa unes setmanes, com vam explicar al Coplejant, i també una proposta de copla per veure com es pot explotar aquesta formació musical amb composicions de grans autors catalans com la Mot de Grignon Garreta o una estrena del compositor de clàssic emergent Joan Magraner, interpretats per les coples Marinada, Sant Jordi i la Copla de l'Esmuc. De fet, l'Auditori de Barcelona vol apostar per la programació per a copla. Un, el 5 de maig, a les 8 de la tarda, Edi Pou i Pau Rodríguez del Zà estaran acompanyats de la Transmegacopla a l'Auditori amb una producció que fusiona el fiscorn de Pep Moliner, les tenores de Xavi Molina i Adrià Bausó, el tiple de Jordi Casas, el flabiol i tamborí de Xavi Torrent, el trombó de Pablo Martín i les trompetes de Raúl Gallego i Albert Clapesa amb el rock. L'altre, el 6 de maig, és un concert amb les coples Marinada, Sant Jordi i la Copla de l'Esmuc, dirigides per Alfons Reverter, Marcel Sabater i Antoni Rosmarbà. Català. És a les 7 de la tarda i s'interpretaran a part de l'estrena de Magraner, en parlarem amb ell la setmana que ve, grans obres de la Mot de Grignon, Garreta, Comín, Marc Timon o Joaquim Serra, entre d'altres. Els dos actes tenen un cost cada un de 15 euros i la Confederació ha ofert un codi de descompte per a les entrades que és el 411, validable a la web de l'Auditori.
Coplejant, novetats musicals.
El volum 5 de l'antologia de sardanà Josep Serra i Bonal, impulsada per Músics per la Copla, ja s'ha publicat, arribant amb aquest disc el quart de 6 volums previstos. Aquesta col·lecció és una selecció de la seva obra dirigida en diferents èpoques i aquest cinquè volum és el que recull les peces creades en la seva fase final de vida, del 1921 al 1939. Un volum especial, i és que és el darrer de la Copla de Cambra en què Jesús Ventura hi va participar com a productor musical abans de morir. Ens ho explica Lluís Gual, l'actual responsable de la producció musical de Músics per la Copla.
Va ser l'últim disc que vam fer amb el Jesús Ventura, perquè això devia ser principis d'abril de... Ja va ser la segona setmana d'abril del 2022 i, com saps, ell va morir el maig, és a dir, un mes i poc després d'haver gravat el disc. Va ser l'últim que va participar i encara ell va fer tota l'edició de les partitures, com feia sempre, i va capitanejar el tema de l'elecció de les peces.
El disc interpreta les sardanes La Copla de Cambra, de Catalunya, dirigida per Concepció Ramió, directora de la Bellpuig Copla, qui afirma que amb tota la seva producció Josep Serra haurà permès establir un pont entre l'essència empordanesa i la composició de qualitat. Un cop a l'altre arriba és Joaquim l'encarregat de continuar la tasca prenent el relleu al seu pare. De fet, l'Associació Músics per la Copla tenia clar que Ramió havia de dirigir un dels volums de Josep Serra.
Aquest cinquè el va dirigir la Concepció Ramió perquè, a part d'òbviament compositora i directora cobla i directora de cobla que és, ella va escriure el llibre sota la nissaga del Serra. Per tant, és una persona molt coneixedora de l'obra com de Joaquim i també, òbviament, de Josep Serra. I per això la vam triar amb ella també per dirigir un d'aquests volums de l'antologia.
El disc té un preu de 15 euros i es pot comprar a l'Associació Músics per la Copla. Una altra novetat discogràfica dels compositors Serra és la de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, que ha editat conjuntament amb Músics per la Copla el tercer volum del Memorial Joaquim Serra. Conté obres molt diferents entre elles, des de la copla en percussió llatina fins a obres per a tenora. El disc inclou també diferents obres d'encàrrecs pels Memorial Joaquim Serra, interpretades per la copla Sant Jordi i la copla Mediterrània, i té un cost de 10 euros. Tanquem les novetats musicals, evidentment, amb Josep Serra. A cau d'orella, l'escoltem, és de 1927. Thank you. Això era Cau d'Orella, de Josep Serra.
Coplejant. Notícies.
Dijous 20 d'abril vam recollir la menció de qualitat en la categoria de millor programa local als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, els més prestigiosos del país pel nostre projecte Coplejant i per explicar tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla sense estigmes i arreu dels Països Catalans amb cròniques de tot el que passa i amb rigor periodístic. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. Adi Folk ha presentat ja des de Tarragona la Plec Internacional 2023 que portarà fins a Àustria la gran mostra de la cultura popular catalana els propers 16, 17 i 18 de juny. El programa oficial ja és públic i participaran més de 500 actuants dels 25 grups de les diferents àmbits de la cultura popular pel que fa a les coples i participa la Copla i Banda de Música Santa Maria de Blanes i han creat una copla ad hoc per la Plec i pel que fa a les colles i participen la colla sardanista Fons de Valldans, de Pons, de l'Alt Urgell, la copla sardanista Aires Gironins del GIEC de Girona i la colla sardanista Toc de Dansa de Tarragona. Malestar al sector sardanista per unes preguntes mal documentades al programa per adolescents Random del canal SX3, l'antic Super 3. Els guionistes van preguntar al públic i als Detallets, els autors de Coti per Coti, que estaven convidats al programa, per quants passos té la sardana i entre les respostes no hi havia l'opció correcta, que són dos, els curts i els llargs, sinó que hi havia les opcions 3, 5 o 7 i van afirmar i exemplificar ballant matusserament que la sardana té 5 passos. També els van preguntar, entre d'altres coses, quin instrument no forma part de la copla i el grup havia de seleccionar una sola opció. Les tres que hi havien eren el flabiol, la flauta travessera i l'oboè. Per tant, demostraven que no tenien coneixement de quins instruments hi ha a la copla.
La sardana de l'any.
Anem a escoltar les dues sardanes de la quarta semifinal de la sardana de l'any. Són Anella Banyolina de Jordi Molina en primer lloc i Ocells Primerencs de Lluís Pujals en segona posició. Les escoltem totes dues. Thank you.
coplejant.cat.
Aquestes són les dues sardanes d'aquesta quarta semifinal. Anella Banyolina en primer lloc de Jordi Molina i Ocells Primerencs de Lluís Pujals. Teniu temps per votar-les fins dilluns a les dues a la web de lsda.cat. Molta sort!
Coplejant.cat.
I acabem amb una sardana que és expressiva, potent i impactant, com la majoria del catàleg de Viladasau, que, malgrat l'individu, la seva música no té desperdici. I ho fem amb Bandera de Plec, una sardana himne dels aplecs dedicada a la Comissió de l'Aplec de la Bisbal, el 13 de juny de 1964, una sardana que ens serveix per desitjar-vos un bon Dia Internacional de la Dansa, on anireu de plec. Vosaltres, aquest cap de setmana del 29 i 30 d'abril. Tornem a fer Viladasau, però això va com va. Bandera de Plec, de Ricard Viladasau. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok i també tenim canal a Telegram i a YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 60 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!